Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Cugat.cat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més que hom anomena forces vives. Amb Rogeli Padró, Toni Sansó i Alba Roda.
Bon dia a totes i a tots. I tornem a ser aquí, els de Converses Consentides, des del més estricte, com ja sabeu, confinament, que no vol dir confitament, eh? Per tant, bon dia, Albert, bon dia, Rogeli, com esteu?
Bon dia, molt bé.
Bon dia, Rogeli.
Bon dia, preparats. Bon dia i bon dia a la convidada d'avui, que no diríem el nom encara, no. Que és una convidada de nota.
Sí. És una senyora convidada.
Fins una dona convidada, per mi. Fins aquí podem dir. Escolteu, Rogeli i Albert.
Digue'm.
A mi m'agradaria avui parlar de l'efecte, com vam dir la setmana passada, de l'efecte balcó. De l'efecte sí. Balcó
Déu-n'hi-do,
des del més estricte confinament. Vosaltres creieu que no es pot agafar la Covid-19 a través del balcó?
Pregunta. Home, no, no fotem.
La festa del balcó, em sembla que es diu, em sembla que es farà el Paga-li Joan des del balcó, no?
Han dit que el
Paga-li Joan des del balcó. Oé, 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 oé. Pum, pum, pum.
Paga-li Joan. Home, Albert, que aquesta no és la música de la... Home, tu ja te la saps. Paga-li Joan a la Marieta. Ai, 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 el convidat avui. Ai.
Però, escolta, escolta. Jo crec...
Home, potser em maco, eh?
Paga-li Joan, més enllà del que... Més enllà del bo que seria, ballar-lo al balcó, a mi el que em fa gràcia és la creativitat i les idees que la gent arriba a treure en situacions difícils, com és el cas aquest del confinament, en els balcons. Mira. Perquè mira que es lien tinglats, eh?
Nosaltres vam fer l'encabronada, no? Ens van fer l'encabronada des dels balcons, en el seu dia.
No sé com va anar això.
Bé. Sí, va anar bé.
Sí.
I moltes coses. Hi ha gent que ha organitzat veritables festes. Jo algun moment he sentit música, cançons, en diferit, però també en directe, gent cantant, amb il·lusió, amb ganes, i fent espectacles, gent prenent el sol, també, amb biquini, aquests últims dies.
M'he trobat algú que ja ha dit que estava fins als nassos, de que la gent sortís a cantar als balcons i que perquè una o dues vegades, sí, però tantes dies, no.
És que jo crec que se n'ha fet un gra massa. Jo, d'aquí del veïnat, n'hi ha un que cada vegada a les 8 que surten a aplaudir, que em sembla molt bé, jo tinc la meva opinió al respecte, però em sembla molt bé que ho facin, i cada dia després de l'aplaudiment el resistiré. Jo ja no sé si resisteixo la Covid o resisteixo a la cançó. Vaya tinglado.
Home, és del dolor. És la cançó del Duo Dinámico, és de la nostra generació, això, no? Del Duo Dinámico.
També. A més, aquests han donat els drets, no, ara? Han donat les garanties dels drets per la Covid, no?
Això està molt bé. També, Toni, també hi ha una cosa que també és interessant, potser, de parlar, que és el tema, també, bueno, és un cas molt concret, també, de la Fundació i Acció en defensa dels animals, que van fer una denúncia, però això ja va ser crec que l'any passat, el 2019, març del 2019, van fer una denúncia perquè hi havia un animal, un bòxer, un gos en concret, en un balcó de 3 metres, en el qual, segons deia la Fundació Acció en Defensa dels Animals, estava mancat de llibertat, de salut física, mental i emocional. Això és el que deien, perquè aquest animal estava en unes condicions, doncs això, de espai i poc cuidat. El propietari, jo la notícia que he recollit, el propietari, quan se'l va investigar, després de les denúncies dels veïns, el propietari negava les acusacions i també negava cap tipus de maltractament. I en Francesc Carol, que és regidor de l'Ajuntament i que és expert de protecció també dels animals i també que és una part de la seva feina, també deia, va dir i ha explicat que l'animal i la família i el lloc estava tot controlat, que tenia un xip, que estava vacunat i que no estava en les condicions que deien. Aquí ho deixo. Aquí ho deixo. Què us sembla a vosaltres?
El Pescarol és el regidor de les animalades.
Bueno.
Jo el que passa és que independentment de... No sé, clar, no conec el cas i per tant no puc opinar amb coneixement de causa. Però sí, que sí, és cert, és, evidentment, el maltractament dels animals no és només quan li fots una esterracada o li fots un cop de pal o no li dones de menjar. El maltractament dels animals també pot ser que el tinguis molt temps sense sortir al carrer, que el tinguis en unes condicions que són les òptimes. No el conec el cas i, per tant, no em vull pronunciar massa. En el cas que fos així, home, sap greu que un animal estigui així. Però vaja, això que no sé.
Mentre no posin un burro en el balcó, ja anirem tirant.
Jo crec que de burros n'hi ha molts, en el balcó, eh? Sí.
Ara, jo també volia...
M'has agafat la idea.
President, que fa anys que et conec, eh, president?
Sí, vinga, va.
Digues-me.
Anem a veure si la convidada també surt al balcó. Perquè la convidada, que és una convidada de nota, com he dit, podria sortir al balcó.
I tant, i donar la nota.
Exacte. I després el veïnat igual l'agafava la nota o no. Perquè quan menys...
Difícil, perquè estem parlant d'un nivell, eh?
Escolta'm.
Qui tenim, Toni?
Avui tenim com a convidada, i diré directament el nom i cognoms, perquè ja hi soy, ja entrem directe, és la Mariona Benet Pugès, que és cantant d'òpera. És així o no, Mariona? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Sí, sí, sí.
Bon dia, Mariona.
Bon dia, què tal?
Un plaer. Ja, ens ha costat, eh?
Em sap molt greu, però...
No et sàpiga greu.
Podries entrar en un si bemol.
No. Els sis bemolls els tinc confinats.
Escolta, bueno, primer
fem... Potser... Igual es trenca la càmera, tu. Si
perquè no fem una mica de precalentament primer i deixem que aquí primer que parli, potser no. A veure, jo... Home, la Mariona, jo fa molts anys que la conec, eh, Mariona? Ens coneixíem per diverses raons, fins i tot de caire relacionats amb la professió de cadascú. I la Mariona és una persona que apareixia molt sovint i la teníem molt en compte en el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat. És una persona molt coneguda, no sé si prou reconeguda, ja ens ho dirà ella, però és una persona que potser ens haurà d'explicar una iniciativa que es va dur a terme fa temps, que es deia Veus del Cor, ja ens ho explicarà.
Es diu què?
Veus del Cor, ja ens ho explicarà, que és una iniciativa molt interessant i molt maca. Ella ha fet actuat com a solista amb l'orquestra Fusió Simfònica de Sant Cugat, en benefici de Càritas, a les nits de música al claustre, també l'hem vist, amb concerts de festa major, al Teatre Auditori, amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat i també molt a fora de Sant Cugat en tantes grups i amb altres grups i formacions. Vaja, que és una persona amb un currículum i una veu excel·lent. És una gran, gran, gran soprano. I millor persona, permeteu que ho digui.
Gràcies.
Ho corroboro.
Jo potser d'entrada l'Àlvaro també ho insinuava abans i el Toni, que ens expliquessis una miqueta també el tema, això què és aquest projecte que vau dur a terme amb el nom de Veus del Cor. Sona molt bé d'entrada, no?
Era molt bonic. Dic, era molt bonic perquè ens el van tallar també les ales de les Veus del Cor, eh?
Ah.
No, sí, has tocat os.
Però escolta, en què consistia?
Mariona, i es van tallar les ales perquè desafinàveu o per el tema pressupost?
Tot el contrari, ho va quedar superbé. No, això va ser un projecte molt, molt, molt maco, que ens va costar molts anys de feina amb l'orquestra Fusió, amb Fusió, amb el cor i amb tots els cors de la ciutat. I ens va costar anys de posar-nos d'acord, sobretot d'aconseguir el suport de l'Ajuntament i del Teatre Auditori. Quan ho vam tenir tot, doncs vam ser a dalt de l'escenari unes 200 persones, perquè va ser un concert participatiu i va participar molts cors de la ciutat i gent individual que s'hi va apuntar. l'Orquestra Fusió, va dirigir Xavier Pagès Corella, que és el director de l'Orquestra Fusió. Van venir tres solistes, jo i un tenor i un Jordi Casanova i el Xavier Mendoza. Va quedar molt bé, va ser molt maco, però després ens van dir que, bueno, que molt bé, però que tornar-ho a fer això, ui, això seria molt complicat, que ja en parlaríem, i no s'ha pogut tornar a fer. I aquí jo ja vaig... Aquí va ser quan jo vaig ja dimitir de...
De què? Hola, Mariona?
Hola?
Hem parlat de la Mariona. Ara.
Ara, ara.
Hola, Mariona?
Jo sí que us sento, sí.
Sí, ara. Sentiu? Endavant, endavant, Mariona. Són coses endavant, del directe, endavant. Això, eh?
Endavant, perquè s'ha quedat congelada l'imatge, però si ens sents i nosaltres ens sentim, endavant.
Sí, sí, és que no sé on us heu quedat el que he explicat.
Heu no, sentit, que ja vas dimitir, que a partir d'aquest moment ja vas veure que era el moment de dimitir.
Sí, no, perquè no, ens van molts pas a les rodes per tornar-ho a fer, i tot i que va ser un èxit, perquè ho vam fer dues vegades i va ser un èxit, i va agradar molt a tothom, doncs no es va poder tornar a fer. I llavors jo ja sóc gran per discutir més i per estar lluitant com estar lluitant durant 25 anys, diguéssim, eh?
Què dius, que ets gran? Si encara tenim molta corda, home, Mariona, vinga, va, no.
Soc més gran que fa 25 anys, això no m'ho negaràs.
Escolta'm, vols dir que en el món de la cultura, de l'espectacle, o digue-li com vulguis, o tot junt, l'òpera i el cant, sobretot, bueno, sobretot l'òpera i el cant i aquest tipus de música, vols dir que sempre ha estat una miqueta... El germà pobre pot ser, no ho sé, dic jo, eh? Ara deixo una pregunta així a l'aire, que jo m'equivoco. Però no està... Bueno,
això depèn de qui tens al davant per negociar. Vull dir que la cultura mai ha pogut finançar-se ella sola. Ha necessitat sempre ajuda, perquè la gent es pensa que els músics doncs, ho fem per amor a l'art i que, total, com que ja ho sabem fer, no costa res, no?
Clar.
I... També això ha anat, això molt al principi, que es feien concerts gratis i la gent trobava que anar a un concert havia de pagar una cosa que, ostres, ara a sobre ens faran pagar, doncs això ha costat molt. I esclar, tu fas pagar una entrada, però amb allò no cobreixes les despeses mai de la vida. Vull dir, enlloc.
Mariana, el que passa és que hem educat a la gent el tema de la subvenció i el tema de les coses gratuïtes. Les coses no són gratuïtes. O es paguen per una banda o es paguen per una altra, però a l'usuari li ha de costar alguna cosa, encara que siguin 2 euros o 3 euros, posar un preu mínim. Però la realitat és que la gent que fa cultura està cobrant també per poder viure.
Per tant,
no hi ha dret que la gent també, com nosaltres, la gent de peu, ho demani tot gratuït. Jo penso que alguna cosa hem d'intentar educar perquè la gent pagui alguna cosa, de 2 a 5 euros. És igual, i després el recolzament de les institucions corresponents, no? Però alguna cosa sempre ha de costar, perquè això d'acostumar-nos a fer les coses gratuïtes, a mi em dona la sensació que ha sigut un mal exemple.
Jo crec que això ha fet molt de mal. Ha fet molt de mal perquè la gent, quan els hi fas pagar 10 euros per una entrada, ja troben que és un excés, i llavors, esclar... Sí. Bueno, bé, és el problema de la cultura, sempre ha sigut, i suposo que serà aquest. I mira com estan ara tots els músics que estan confinats, que s'han quedat sense res... I no tenen ni ajudes ni subvencions. Ahir vaig sentir que els músics s'haurien d'aguantar perquè no hi havia res pensat per ells. O sigui que tothom era músic i tenia tot de bolos allà concertats. D'aquí al 2021 ja se pot oblidar ni de cobrar res de lo que... Bueno, se'ls demanava que tinguessin alguna... Hauria estat donat d'alta 15 dies abans del dia que ho van dir. Que era a mitjans d'abril. En aquell moment ningú havia pogut fer un concert 15 dies abans del 15 d'abril, perquè estaven confinats. Per tant, ningú, jo com que tinc fills músics, ho sé, seguríssim, no tenen ajudes de cap mena. Sí, això és molt fort, perquè això, la cultura s'ho faran. Se suposa que tots som rics i que fem això perquè no sabíem què fer. I, bueno, això, molt de mal ha fet això.
Sí, realment, en aquests moments, el que és el que anava a dir, que abans de cap tu ja ho has confirmat, el món de la cultura en aquests moments serà un os molt dur d'arrossegar. Molt dur d'arrossegar. I això arrossegarà molta gent a la vall.
I és que sol passar, Toni, i companyia, que quan hi ha un moment de crisi, la cultura sempre és la puta i la raboneta, per dir-ho d'alguna manera. I el que passa moltes vegades també és això, que quan les coses van bé, llavors se la utilitza, se la fa servir, se li diu que és extraordinària, que és un element intocable, però a l'hora de la veritat ja sabem el que passa. Ui, Mariona.
Digues, digues.
La cultura és l'única que fa identitat, no la política. La política ajuda, però si no hi ha cultura no hi ha identitat. Per tant, si no hi ha cultura no hi haurà mai identitat. Un dels avantatges que té Catalunya és que la societat civil, culta, ha fet molta identitat. La política pot estar, però evidentment si la cultura no és forta serà molt difícil tenir identitat.
Escolta'm, Mariona...
Perdona,
escolta'm una cosa. Anem amb coses més alegres perquè si no això s'està...
Jo no volia dir alguna cosa sobre aquest tema.
Escolta'm una cosa. Digues.
No, et volia dir una cosa que és positiva. Me'n recordo ja fa bastants anys que nosaltres cada any fèiem al claustre una actuació amb l'òpera de cambra, sempre eren variades, de coses diferents, amb alumnes i gent professional. I l'Eduard Gené, un dia que va en un concert, que no sé ja no em feu dir quin era, em va dir, diu, això que fas, Mariona, d'això se'n diu fer país.
Ah, això mateix.
Sí, sí. Jo no ho havia pensat mai, això. Però, bueno, em va agradar que m'ho digués i, a més, vaig entendre que era veritat. O sigui, jo juntava gent, bàsicament, de l'entorn i del país i fèiem música i fèiem cultura i ens en sortíem amb una sabata i una espardenya, però ens en sortíem. I quan em va dir això, mira, va ser com...
Jo crec que venint de l'Eduard Gené era una cosa dita sincerament. Per tant,
crec
que ja vas fer bé de fer-li gas i de dir, ostres, que bonic, i és cert. Escolta'm una cosa, explica'ns una miqueta els teus orígens a la vida. No, a veure, a la vida. Com va ser que vas venir a Sant Cugat? Perquè ens interessa molt també la persona en si, el per què vas venir a Sant Cugat, perquè jo sé que tu vas... Aquí no vas néixer, em sembla, si no recordo malament. I saber una mica com vas anar a parar a tot això de la música, de l'òpera i tota aquesta història. Explica'ns una miqueta.
Vam venir a viure a Sant Cugat, perquè en aquell moment on també vam anar a viure junts, amb el meu marit ara mateix, doncs era més barat que viure a Barcelona. Nosaltres érem de Barcelona.
Sí.
I buscant pis a Barcelona amb uns amics i tal, no trobàvem res que poguéssim pagar... I a Sant Cugat llavors era molt barat. I vam venir a viure a Sant Cugat.
Quin
per
any?
Una raó.
Quin any?
L'any 76, 1976. Ja fa molts anys,
Ja Sant Cugatenca.
Sí, bueno, no, encara hi ha gent que no m'hi considera.
No. És veritat, això.
Costa molt. Quan vaig arribar aquí, jo ja coneixia el Josep Ferrer perquè havíem estudiat junts al conservatori.
Ah, mira.
I llavors vaig anar a començar al Club Muntanyenc, a la coral del Club Muntanyenc, i allà alguns d'aquests santcugatencs de pura cepa em van dir que, bueno, quan ja fes 30 anys que vivia aquí, doncs segurament ja seria santcugatenc, que dic, bueno, ara ja porto 44 i encara hi ha gent que no...
I a lo millor aquesta persona que et va dir això potser no hi havia ballant ni el Pagli Joan encara.
Ah, això no l'hi he preguntat. I, bueno, i el món de la música, doncs mira, a casa meva eren músics. Bueno, eren músics. Es feia música. El meu pare tocava el piano, la meva mare cantava, i a casa meva sempre es tocava el piano i es cantava, sempre. És a dir, una cosa normal, de cada dia, no de les festes. I, a més de les festes, molt. I jo vaig voler estudiar música, i quan jo vaig dir que volia estudiar música, a casa meva es va muntar un pollo, per dir-ho així. No els hi va agradar gens que jo volia...
Et moriràs de gana, filla. Et moriràs de gana, et deurien dir.
Sí. Diu, bueno, si vols fer música va, però has de fer alguna altra cosa. I jo, en aquest moment, que tenia jo 17 anys, doncs em vaig rebel·lar i vaig dir, pues ho sento, però jo faré música. I després, ja més endavant, quan ja no vivia amb els meus pares, llavors sí que vaig estudiar, perquè els meus pares estiguessin contents, vaig estudiar magisteri, perquè a mi m'agradava molt llavors els nens i, a més, la música. Vaig pensar, seràs mestra de música. Però després em vaig quedar sense veu, un bon dia fent de mestra, vaig anar a recuperar la veu i la mestra que em van portar per recuperar la veu em va dir, escolta, tu tens una veu molt maca, podries continuar fent la carrera de cant i tal. Però això jo ja tenia 28 anys. I això ja és tard per una persona que vol cantar. però bueno, m'hi vaig posar. Llavors ja tenia fills, o sigui que tot plegat he anat fent una miqueta així com he pogut, perquè amb fills i acabant carreres, doncs, i treballant, però bueno, com tothom en aquest món, s'ha hagut d'anar fent més.
Dic que el món associatiu t'has mogut també, tu.
Bueno, llavors, clar, vaig entrar amb el Josep Ferrer i, amb l'orquestra, vam ser fundadors de l'orquestra, i vaig estar amb ells, vam fer com una secció d'òpera, però això va durar poc perquè bueno, no teníem els mateixos interessos i al final doncs, jo vaig agafar doncs, amb dues o tres persones més i vam fundar l'Òpera de Cambra per poder fer els nostres concerts, bàsicament.
Perdona un moment, Mariona. Has dit que vas ser també fundadora de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat?
Sí, vam ser socis fundadors amb moltíssima gent, alguns que ara ja no hi són, com la Pilar Roig, l'Anna Maria Gil, etc.
Sí. De quins anys estàs parlant, Mariona?
Ostres!
A principis dels 90, oi que sí?
Sí,
principis dels 90.
Sí que va ser una època realment important, Sant Cugat, perquè jo fent una mica de memòria l'altre dia pensava que en aquell moment hi havia això, l'estudi Pilar Roig, hi havia amb la Pilar i companyia, hi havia l'escola de música que ja existia, no?, també.
Bueno, l'escola de música estava allà una miqueta, diguéssim, amb nosaltres per vendre, també, eh?
Sí.
L'escola de música va començar allà sota de la plaça 1 d'octubre, ara, eh?
Ah, exacte.
Sí. Ostres, sí. És veritat. Sí.
Allà.
No. Llavors, allà la va començar el Josep Ferrer, justament.
Ah, exacte. Ell era professor també.
Això, escolta'm, començar allà sota ja vol dir la importància i les possibilitats que se li donaven a la música, bueno, perquè
en aquell espai jo recordo que també va començar serveis socials allà, eh? Vull dir que
sí,
ha hagut un espai per on han passat moltes coses.
Jo vaig també començar a l'escola Triangle, que va començar amb mi l'Alba i el Martí Marín se va posar després, però jo feia la música i l'Alba Serra feia la plàstica. I després s'hi va posar la Marta Balaguer també.
Els nostres fills hi van anar, els meus fills també van anar a l'escola Triangle. I voldria dir una cosa, que l'escola Triangle encara està, sembla que estigui encara allà, a la casa.
Sí, encara està allà.
Es mereixeria una altra estructura, evidentment, l'escola Triangle.
L'escola Triangle va ser com una... Va ser una idea, no sé si coneixeu vosaltres, del Joan...
Sí.
Joan Cots,
i tant. Sí.
Ell va donar la idea... Ens va deixar allà per muntar-ho, però... Bueno, jo potser vaig estar dos o tres anys i després ja vaig agafar una altra feina i ja vaig sortir d'allà, però també vaig estar allà, sí. Bueno, i Can Pedra sempre. I després vaig començar l'Òpera de Cambra, l'associació, vaig obrir el meu estudi per donar classes, he estat molts anys fent classes, fins fa un parell d'anys. I ara ja m'he jubilat de donar classes i de cantar. En principi no, però com que ara no ens deixen cantar, doncs ara és com si no, ara res, ni cantar ni res.
Parlant de cantar, Mariona, aquests dies has fet alguna actuació des del balcó? Abans que al començar el programa parlàvem d'activitats al balcó i també hem vist algun moment imatges de televisió que sortien gent a cantar al balcó de diverses tendències, diversos estils. En algun moment has fet alguna actuació, tu, també?
No, ni se m'acudiria, o sigui, no.
No.
Jo els admiro, aquests que ho fan, els admiro, però jo no ho faria mai. Jo, a veure, em sembla molt bé i em sembla una generositat extraordinària. Suposo que ho fan per generositat, només faltaria. Però jo que estic aquí en un pati de veïns, bueno, com un pati de l'Eixample molt gran aquí al barri del Monestir, a mi no se m'acudiria sortir a cantar i que... No, és que no.
Escolta'm, i ara què dius això? Perdona, Rogeli, anaves a dir alguna cosa?
No, dic que hi haurà temps d'aquí poc, esperem que d'aquí poc, per fer actuacions, per fer activitats, i ben segur que et demanaran col·laboració del tipus que sigui, perquè es necessitaran artistes, cantants i el món de la cultura en general per tirar endavant el nostre poble i la nostra cultura, que és una cultura important per tots els santcugatenques i santcugatenques, en aquest cas.
Bueno, ja ho veurem. Jo el que volia dir és que...
I a més hi ha molt potencial aquí.
Digues, Mariona.
No, a mi si em deixeu dir, tots aquests dies que estem aquí confinats a tot arreu, s'està fent un ús de la música com si fos imprescindible per sobreviure, eh? I és una contradicció, és un oxímoron, eh? De dir, la música no se l'ajuda, no es té en compte, però en canvi, sortiu a cantar, sisplau, fem, ballem, sobretot podeu mirar obres de teatre així online, tot online, i gratis, això sobretot, gratis. I a mi em sembla, és una contradicció que tinc i que encara no sé si és bo o dolent, eh? Vull dir que ho volia comentar perquè s'està fent molt ús de la música, perquè és necessària la música per viure. O sigui, jo sense música no podria viure i em sembla que a molta gent li passa el mateix. Jo per què em faig? Perquè em dedico a escoltar molta música i m'ha fet passar aquests dies una mica millor escoltar música, eh? És una veritat.
El que passa és que, Mariona, això de la música, Mariona, s'ha fet també un gran massa. Arriba un moment que, per exemple, quan vas a un restaurant o un bar, sempre ha d'haver-hi música posada. Jo estic fart de dir-los, escolta'm, baixeu la música o deixeu parlar, perquè és que moltes vegades es confon amb els barregen, a dir, el que és maco per escoltar, i és la música que és una música d'ambient, no?
Però això és el concepte de música de fons. La música de fons no molesti, però que bueno, està per allà.
És el concepte del seu moment, el hilo musical. Eh?
Sí.
Que era com una matxacada de ti. Escolta'm una cosa, Mariona, ara que estàs dient això de cantar i de que la música potser no se li dona... la importància no, sí que se li dona, però potser se'n fa un gran massa. Mira. Què opines tu? Hi ha uns vídeos que segurament en deus haver vist o no, però no ho sé. Hi ha uns vídeos d'una dona que posa lletra en els temes doncs, de Bach, de Wagner, de...
Ah, sí, la Sheila Blanco. Tal.
Escolta, no sé si n'ha sentit algun o no, però què opines tu d'això?
Jo, els primers que vaig sentir, vaig al·lucinar, primer de lo bé que canta i la imaginació de la que va posar. M'agrada molt, molt. Ara després trobo que ja no me l'escolto gaire més, perquè, bueno, ja està. Potser me la tornaré a escoltar, però els primers, el que va fer del Bach i després, qui va fer l'altre? Ara no em recordo.
Mozart.
Qui va fer Mozart? M'han encantat.
Jo vaig trobar una idea molt bona, el que passa que, com dius tu, després ja, quan ja n'has sentit dos o tres, però molt bona, ja, escolta, amb aquella rapidesa que ho diu i que se l'entén, perquè hi ha molta gent que canta ràpid i no se l'entén.
No, se li entén tot, no, està molt bé, molt bé. És un artista, vaja,
segurament. Escolta'm una cosa, puc fer un comentari al respecte de, ja més familiar, eh? No et posarem un compromís, eh? Però un comentari perquè tu... Suposo que deus afinar molt. Perquè
al principi sí.
Per cantar això necessites afinar. Però precisament, jo no sé com ho porteu a casa, però el teu marit, per exemple...
No afina ni una nota.
Aquest és el tema. Jo, ja saps que l'aprecio perquè ens coneixem des que tenim 8 anys amb el teu marit i, per tant, crec que això, però ho dic en un sentit carinyós, eh? Com és possible que tu, que afines i que cantes òpera, que és prou difícil... aquesta veu tan tremenda, i en canvi, com ho portava ell o com ho porteu això d'aquell? Bueno, vaja, ja ho està superat, però era més que res un dato curiós, no?
Home, mira, diré una cosa. Al principi de viure junts, diguéssim, jo li feia classes de solfeig i per veure si aconseguia afinar alguna nota. Vam durar molt poc. Per què no? Bueno, escolta'm, cadascú té les virtuts que té. Aquesta no la té.
No ho tinc claríssim. Simplement era un comentari perquè em fa gràcia perquè aquesta diferència, no? I com
hi ha una cosa que posa, que els nostres fills han agatat la meva actitud musical de música i d'afinació i també han agatat l'actitud de Lluís de la muntanya i de... Perfecte. I sobretot de la muntanya, de la natura, tot això ho han agatat de Lluís. I tenen les dues coses, és fantàstic.
Tot això que tenen.
Sí.
Molt bé. Però escolta, i ara què? Ara què dius que t'has jubilat de donar classes i tot això?
De donar classes?
El teu futur en el món musical, com el veus?
el meu futur ara m'enganxes en un mal dia, perquè jo ara canto amb un cor mig professional, que és el Diapason de Barcelona, de Sarrià, però és clar, els cors no podem assajar. Estan inventant alguna manera de que es pugui fer amb mascaretes, amb distància, però a veure, cantar amb mascaretes i amb distància també és anti-música, diguéssim, no? I és anti-cantar. I ara ja se sap que cantar és de les coses que més poden contaminar, perquè tota l'estona estàs traient aire per la boca. I és més, en el nostre cor, que vam estar assajant l'últim dimarts abans de que ens confinessin, hem estat 7 o 8 persones malaltes, jo també, d'això, i alguna ha estat bastant malament. Llavors, i molts cors han tingut molta gent molt malalta. O sigui que cantar amb un cor, ara...
Doncs, sempre pots seguir cantant a la dutxa.
Sí.
No?
Mariona, a mi també m'agradaria... A tu t'he sentit cantar i t'hem sentit cantar molt a Sant Cugat, però... I sí, també hem llegit moltes entrevistes que t'han fet pels mitjans locals i no tan locals. Però tu, quines són les teves preferències musicals? També és una cosa que també em pregunto, no? Que, cap on va? Què és el que més t'agrada de la música? O quins són els autors i musicals i peces musicals que potser tu els hi tens una especial veneració, per dir-ho d'alguna manera?
Ja. A mi, saps què passa? Que m'agrada tota la música, excepte el heavy metal, perquè aquesta no hi he entrat, diguéssim, eh? Potser si m'hi hagués posat més, potser hi entraria, però aquesta m'ha costat. Però a mi m'agrada tota la música, i la gent que fa la música ben feta, a mi m'emociona sempre, sempre. Llavors, que a mi només m'agradi l'òpera, això és una mentida, perquè a més a mi l'òpera no m'agrada tota, i tampoc no estaria tot el dia escoltant òpera, jo escoltaria i escolto gent concreta, cantants que m'agraden, i música concreta d'alguna òpera concreta, però ara aguantar una òpera sencera i més online, ara sóc incapaç, per exemple.
Deixa'm fer una falta, l'Ateneu hem fet un cicle d'òpera entre copes.
Bueno, jo ja el conec. El Marc Sala em va venir a veure...
Que també coneix el Marc Sala, que hem estat parlant amb ell, i de tant en tant, però ara no ho fem, però ho hem fet online, en fi, vull dir, estem buscant...
Sí, això ja ho he vist, i estic amb el Marc, estem en contacte. Perquè el Marc, abans de començar tot això, em va venir a veure per explicar-me tot el seu projecte, per saber com estava Sant Cugat en tot aquest aspecte. Es va venir a informar, pobre, però bueno... El Marc té un avantatge molt gran, que és molt jove, ja fa molts anys que canta i és conegut bastant arreu, diguéssim, i ell és un forofo de l'òpera, és un forofo de l'òpera, molt més que jo.
Mariona, de tota manera, ser jove no és garantia de res, eh? Igual que ser gran tampoc és garantia de res.
Bueno, per tant, no, clar.
Hi ha una miqueta sí.
Una edat considerable... que canta molt bé, que sap explicar bé també i que d'alguna manera doncs, podria fer feina. O sigui que no tiris la tovallola, Mariona!
No, però saps què? Perquè el concepte de jove és perquè tenen una il·lusió, perquè encara han de conèixer moltes coses que els grans, per bé o per mal, ja les coneixem. No. I no té més que això.
I després...
I que té molt temps per endavant per anar-les descobrint i més a més ho farà molt bé perquè... Com més coses ja t'expliquen i ja saps, doncs tu ja busques un camí per en sortir-te'n. Però no és bé, per
això. A més, hi ha una cosa que no és només el fet de ser jove o no. El fet de ser jove, entre altres coses, o ser gran o menys jove, és que els menys joves ja ens hem endut alguna esterracada i vas aprenent. I quan ets jove encara no n'has rebut suficients com perquè tiris la tovallola. Per tant, els joves... es banyen sense tovallola. Els no tan joves ja anem guardant la tovallola per si ens hem de jugar ràpidament, no?
Toni, mai hem de tirar la tovallola. Mai.
No, està molt bé, Álvar, està molt bé que diguis això i mira, t'agafaré la paraula, eh? Aquests dies de confinament...
Jo no ho faria, Mariona. Jo no ho faria.
El que no faries?
Agafar-li la paraula.
Amb aquesta cosa de tirar la tovallola, sí, ja em sembla bé. Però aquests dies t'ho posen difícil, perquè entre que no podem sortir gaire de casa, nosaltres no podem veure els fills perquè no viuen aquí a prop, no podem veure els nets més que online. Vull dir que això de veure els nets per una pantalla és la pera ja, m'entens?
Jo ara comentant això, tinc una germana que ha sigut àvia el dia 22 d'abril, el dia abans de Sant Jordi, i com que som fora del país, són a Alemanya... només ha pogut veure la criatura a través de videoconferència, clar. Per una àvia això ha de ser durillo, a més és la seva nena que tens, per tant, però bé, hem d'aguantar.
També passa que ens acostumem a tots els humans, ens acostumem bastant a tot, però aquesta jo això no m'hi acostumem.
Aquesta és una miqueta una sort que tenim també, que ens adaptem.
Ara hi ha una certa teoria de que, esclar, com que el món ha canviat, això del confinament s'hauria de mantenir mínimament perquè el món anés canviant a temes molt més ecològics, més saludables. Ja, o sigui, ja, per el confinament també se li pot treure un cert profit a el que ha passat això. L'eina de la informàtica i d'això és una bona eina, però no és una cosa presencial que requereix, a dir, una abraçada o un cop de mà, una sorpresa amb els amics, en fi, un dinar familiar, no?
Jo crec
que això tens una certa raó, però el que sí haurien de confinar durant bastant de temps són els balcons, diguéssim. Els confinis.
Home, jo estic bastant d'acord, eh? Aquí la nostra illa de cases d'aquí, on vivim ara, sí. Cada dia les surt una mena de trompeta d'aquelles, no trompeta, sinó allò que fa un so com així de trompeta, cada dia.
Sí, sí.
I dic, bueno, potser, no sé, quan s'acabarà això dels aplaudiments?
S'ha de tenir mesura amb aquestes coses. Jo penso que s'han de tenir mesures. Hi ha vegades que les coses tenen un plaç i llavors doncs, comencen i acaben. El que no pot ser és allargar-li el temps i anar... Sí,
es confon la gimnàsia amb la magnèsia, aquesta frase tan dita i és ben certa. Jo el que al·lucino és aquests concerts que han fet online de música clàssica, que potser són 25 músics allà tocant cadascú des de casa seva, com ho lliguen i com entren i com surten. Clar que tots són professionals, no? Però no vulguis que no, el fet de tenir el director davant o no deu tenir una certa importància i el fet de no tenir-lo, com és el cas, ha de ser complicat.
Això la Mariona, com ho fan, Mariona?
Home, bueno, això ho fan, cadascú grava la seva part sol, i això no ho fan alhora, això està clar. Ho fan amb un Zoom o amb un Gipsy o amb un d'aquests programes, després hi ha d'haver algú que ho editi i que els conjunti, perquè, clar, vull dir, ells no es poden conjuntar. Suposo que hi ha... Bueno, jo sé, per exemple, el meu fill, que porta un cor, la Floresta, han fet una gravació superxula, que va sortir ahir pel Canal 33, per cert. Va ser molt maco. I ho ha fet ell perquè ell és tècnic de so i llavors ho ha sabut fer i jo no sé com ho ha fet, però és un programa que cada cantant canta la seva part o cada músic toca la seva part, llavors ell ho ajusta, ho acaba de regular i sona tot alhora com si haguessin cantat alhora. Jo ho trobo aquí, brutal, eh?
Aquí la bona feina, com bé dius tu, la bona feina és de la gent que fa el muntatge posteriorment.
L'edició. És l'edició.
L'edició... Sí, volia dir que trobo que aquest període ha despertat molt la imaginació, l'enginy i sí. També ens ha ajudat molt a veure els valors que tenim també, a reflexionar moltíssim sobre lo bo que tenim, totes les coses bones que tenim i les que no tenim, i les que fem bé i les que no fem també. Per tant, ha estat també un moment per reflexionar sobre tot aquest món, a part del que comentàvem amb tu, Mariona, de l'àmbit estrictament professional, però també des de l'àmbit estrictament humà, com a persones, com a individus, crec que hem après moltes lliçons.
Sí, sí, tens tota la...
Doncs, amb aquesta reflexió que ha fet en Rogeli, jo crec que, perquè això ho hem d'anar acabant, crec que és una bona reflexió que ha fet en Rogeli i que sí que és certa. Suposo que vosaltres també penseu el mateix, Álvaro i Mariona.
Sí, no? Sí, sí, i tant. Molt bona reflexió i, a més, està bé perquè positiva tota aquesta època que estem passant, que sembla que tot és negatiu, però no tot és negatiu.
Això està clar. Jo crec,
que és una bona reflexió, tot i que, vull dir, els elements informàtics són una bona eina, però el valor presencial i una abraçada mai ho sospita.
Això passarà com els llibres, no es perdran mai. És a dir, el tema presencial i la relació, perquè som com som d'aquest país on som, i som
mediterrani,
som gent que necessitem el contacte, això no es perdrà mai. Això
recuperant, entre tots.
Sí, sí, segur. És que jo crec que no ni es perdrà, és com anar en bicicleta, no es perd mai. Bé, escolteu, Mariona, ha estat un plaer.
Una abraçada ben forta, ben forta.
Igualment, Mariona, un plaer parlar amb tu.
Poder prendrem mal i tot. Escolta, t'agradim moltíssim que hagis acceptat, perquè a més també haig de dir als oients i a les oients que tu havies d'haver vingut fa molt de temps, però va agafar una furia brutal, i que no vas venir a parlar ni per telèfon. O sigui que és doble il·lusió que hagis d'estar aquí. Per tant, t'agraïm molt la teva presència. Gràcies.
A vosaltres. Albert,
fins la setmana que ve, i oients, també fins la setmana que ve, que nosaltres, com sempre, serem en converses consentides aquí al peu del canó. I també gràcies a tots els tècnics de l'equip de ràdio que fan possible des de la distància que puguem ser aquí amb vosaltres. Per tant, enhorabona a tots i sigueu confinats, cuideu-vos molt i pujeu-vos la mascareta, però no massa, tampoc, eh? No massa. Una abraçada a tots i fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu-siau,
gràcies,
Mariona. Adéu-siau.
Gràcies, Mariona.